Mira, ens ve bé, perquè avui que tenim la política a nivell estatal doncs, tan efervescent, per dir-lo d'una manera elegant, doncs mirem també una miqueta cap a la política catalana. Ja sé que fa dies, d'aquesta fase, però la tenia reservada. Una frase, una declaració que em té fascinat. Es tracta de Tomàs Molina, pronosticador de pronosticadores, que fa unes setmanes...
Perdona, Rafa, un segon.
Endavant.
Disculpa,
No, o sigui, que aquesta hora molts oients segurament, ara, que ara ens estan escoltant, es deuen haver espantat perquè de cop i volta els hi ha sonat,
el telèfon mòbil.
Aquí
no ha sonat cap... Aquí hi ha ningú.
Ara ho expliquem, tot té un sentit. O sigui, ara, a les 10 del matí, teòricament haurien d'estar sonant telèfons mòbils perquè doncs, Protecció Civil fa un simulacre de risc químic amb sirenes i alertes del mòbil. Llavors, on sonen aquestes o on estan sonant ara aquestes sirenes? Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. I us preguntareu, per què nosaltres que estem aquí a Barcelona, perquè formem part del Barcelonès, no ens estan sonant aquestes alarmes? Doncs resulta perquè les sirenes es poden escoltar a les àrees de Zona Franca i del Port de Barcelona, però no afecten el nucli urbà. Llavors, com que estem al centre de la ciutat, pràcticament no estan sonant aquestes sirenes. Però sí que es poden... Hi han sonat segurament a 22 municipis més, com per exemple Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat o Sant Joan d'Espí. I que sapigueu que no us alerteu, simplement doncs, estan mirant que funcioni bé aquest sistema de simulacre de risc químic per algun dia hi hagués alguna alerta de risc químic, doncs com funcionés avisar a través d'aquestes alertes al telèfon mòbil.
Maneres, podrien sonar el telèfon mòbil. Aquí hem tingut sort.
Sí.
Per l'estudi, de moment, no han sonat.
No. Algú que uns quilòmetres més enllà de la rotonda probablement li ha sonat el telèfon mòbil. No patiu.
Algun dia arribarà... O sigui, el dia que no sigui un simulacre, la gent es fotrà un...
El dia que sigui un simulacre, espero que aquí l'estudi sí que soni. Saps el que vull dir?
Sí, això també.
Sí, la veritat que estaria bé,
perquè no està funcionant aquí al centre de Barcelona, però en definitiva. És com el simulacre d'incendis a les escoles, no sé si ho fèieu.
Sí,
un cop a l'any tocava simulacre.
Sí,
era divertidíssim, perquè ens saltàvem classe...
Clar, això és, tot el que no sigui no donar classe agradava.
Exacte. Sempre. Doncs ja està.
Vinga.
Estava parlant.
Tomàs Molina?
Sí. Tomàs Molina.
Tomàs Molina, pronosticador de pronosticadores que fa unes setmanes va involucrar en política amb Esquerra Republicana i que opta al Parlament Europeu. Va passar per aquest programa, per cert. Tomàs Molina té un gran projecte, la jugada mestra que Catalunya necessita. Ahí va la frase. La frase és... Tinc un compromís amb el meu director de la tele, amb el Siegfried Gras, que és intentar posar TV3 a Eurovisió. Tinc mig aplaudiments. I que coti per coti vagi a Eurovisió. Sí o no? Jeje.
Tinc un compromís amb el meu director de la tele, amb el Siegfried Gras, que és intentar posar TV3 a Eurovisió. I que coti per coti vagi a Eurovisió. Sí o no?
Què té la Tomàs Molina,
Tomàs Molina, en fi. Com deia l'Elutier...
Analicem la frase.
Tinc un compromís amb el meu director de la tele. A veure, Tomàs Molina, compromís amb el teu director de la tele, això què vol dir? No hem quedat que ara ets polític, serà compromís amb els votants, no? Amb la ciutadania. Que segurament Siegfried Gras és votant i és ciutadà, però escolta, el camp és una mica més ampli, diria jo. Tinc un compromís amb el meu director de la tele, amb el Siegfried Gras, que és... La pausa dramàtica aquí fa molta por, eh? Molta por. És que es nota que no, que no pot venir res bo.
Que tornin les tres illes.
I efectivament,
era l'únic bo.
Que és intentar posar TV3 a Eurovisió. Una altra pausa dramàtica i tímids aplaudiments. Clar, això és ràdio i tal. Però l'expressió que fa amb la cara, just en aquest moment, és la clau, eh? És la vergonya aliena més bèstia que es pot sentir. A mi, jo l'estava veient i dic, pot ser.
Just abans de l'aplaudiment...
No pot ser.
Hi ha una espècie de rialla tímida.
De rialla. Hi ha una espècie de rialla,
sí. La gent no estava molt parlant.
La gent va dir... Com? El silenci posterior, els aplaudiments per compromís, és terrible, tot plegat. Que se suposava, que l'agafava per lluitar contra el canvi climàtic i tal, i es despenja amb això. O ens estem tornant tots locos, o jo ja no entenc res, en fi. I remata, i que coti per coti vaig a Eurovisió. Sí o no? Jeje. Sí o no? Mira, en fi. I la rialla final. Coti per coti a Eurovisió, el opio del pueblo, no em vull saber res.
En fi.
No em vull saber
res.
No,
mira,
no ho he fet.
Coses del Molina.
En fi. Eurovisió, català.
Si te caballo viene de bonanza...
Giro, on anirem avui amb la girocleta?
Avui el que farem, Joan, serà posar sobre la taula dos temes. Per una banda, la soledat no volguda, i per altra, la lectura i l'escriptura. Potser ara així a priori dit, dius, no m'acaba de quadrar això, com pot ser que aquests dos temes vagin de la mà? Fàcil, us ho explico. Ara fa uns mesos que va començar una iniciativa que uneix el projecte Menja Llibres, que aquest projecte doncs, fomenta l'escriptura i la lectura entre els infants,
sí.
I el programa Contra la Soledat No Volguda, que aquest programa el que fa és ajudar la gent gran a portar millor aquest sentiment de soledat. Llavors, com ha estat aquesta col·laboració? Què han fet? Doncs que sapigueu que alumnes de 4 centres educatius públics a Barcelona s'han estat enviant cartes amb persones que formen part d'aquest programa, ah. Contra la soledat no volguda, que normalment 99% dels casos són persones grans que se senten i que estan soles. En aquestes cartes s'han explicat les seves coses, d'on venen, qui són, on van néixer, a quina escola van anar, què els agrada fer. S'han estat també en aquesta correspondència durant unes setmanes i llavors ha finalitzat aquest projecte amb una trobada. Els alumnes s'han trobat amb aquestes persones que en situació de soledat no desitjada i han compartit experiències i pel que sé, doncs, els hi han estat preguntant coses, els hi han resolt dubtes, que ha estat molt gratificant per les dues parts, tant per la part dels infants que han après molt d'aquestes persones i segurament doncs, han començat a prendre consciència que hi ha persones que estan soles i que no volen estar soles, i per part de les persones grans doncs, que s'han sentit una mica més acompanyades, almenys durant una estona, durant unes setmanes, durant aquesta correspondència, i això doncs, ho agraeixen moltíssim. Llavors, avui el que farem a l'hora de la girocleta, a quarts de dues, podrem saludar primer Anna Ruiz Tagle, que ella és la coordinadora del projecte Menja Llibres, el projecte dels alumnes, i després, un cop ja haguem despedit Anna Ruiz Tagle, parlarem amb la Margarita Laguna, que és una dona gran que forma part del projecte Contra la Soledat No Volguda, perquè ens interessa molt doncs, saber aquestes dues cares de la moneda, com ho han viscut per una banda i com ho han viscut per l'altra. Així serà un plaer escoltar a les dues persones.
Sí, absolutament. Això ho tindrem a la girocleta cap a quarts de dues del migdia. Pròxima estació.
Pròxima estació. Judit Vallès.
Vallès, on anem avui?
Mireu, avui anem a l'estació de Donosti a Sant Sebastián, a Galícia.
A
primer de tot, vosaltres escoltàveu...
Què? Has dit Galícia?
País Basc.
País Basc.
Ai, el País Basc.
No, igual ho han canviat, eh?
Sí, igual ho han canviat de lloc.
No, País Basc, País Basc.
És País Basc, val.
En fi, primer de tot, vosaltres escoltàveu casets, el rebobinàveu.
Sí, home,
teníeu aquesta supertradició.
Home, és que no és que fos...
No, és que si no rebobinaves...
És que, o sigui, s'havia de fer, no era opcional, havies de rebobinar.
El nen Pol
Déu... Tu això ho has viscut?
Sí, clar, jo no ho he viscut, això, llavors. M'interessa que m'ho expliqueu. Em costa imaginar-m'ho.
Et costa imaginar?
Sí, em costa imaginar com es feia això.
No, o sigui...
Posaves el reu?
El reu, és a dir, el reu, exacte. El reu als equips de música o al sí. Walkman, no?
Sí, però això sí que jo ho he viscut. Me'n recordo amb el DVD, que al principi, molt al principi, que no sé ni si es deia DVD,
el
però...
El DVD, rebobinaves?
No, per això dic, abans del DVD que hi havia...
L'VHS.
L'VHS.
O el Beta.
Amb això s'havia de rebobinar. Jo me'n recordo de rebobinar.
El Beta la Girona ho ha vist.
No, el Beta no.
El VHS.
En aquest cas sí.
Però el tema és que la música venia... o sigui, una cinta de casset tothom sabem el que és, no?
Sí, sí.
El mecanisme és com molt rudimentari, pensat ara, perquè és, doncs això, una petita tela, no?, com un plàstic,
uh-huh.
on estava impresa d'algun modus la música, o el que sigui, o la locució.
Uh-huh.
Llavors anava passant i anava provocant el so. Clar, quan s'acabava, tenies que rebobinar, evidentment.
Uh-huh. Clar.
Tenia programes de ràdio sencers, gravats amb caset. Llavors al caset li treies la pestanyeta de dalt.
Clar, i ja no es podia gravar a sobre.
I ja no es podia gravar a sobre. Excepte si... Posaves un trosset de celo.
Ah, mira, llavors, això era la trampa. Sí. I vosaltres fèieu servir bolígrafs
sí.
per rebobinar-los?
Sí, ho havíem fet també, sí.
Però jo més que per rebobinar és que de vegades... Normalment la parella te'l rebobinava, val? Però el...
Hem quedat d'una bola cebolleta.
De tant en tant... Bueno, però tampoc fa tant, Joan, aquestes coses.
No, de fer...
No fa tant, no.
20 anys.
20 anys? 20 anys no és res.
Sí, per això deu fer 20 anys.
Exacte.
Sí.
Però el tema és que quan tu rebobinaves amb el Walkman o el casset o el que sigui, de vegades s'enganxava la cinta.
Mm-hmm.
Llavors, amb el boli, havies de fer com una mena ja de cosa manual per intentar
recuperar-ho.
El tema. Sí,
sí, 2008 sí, sí. Es van deixar de fabricar cintes 2008. De gazet. Vull dir que
2008?
Tampoc... 2008 no, fa,
no fa tant.
16 anys.
Fa 16 Mira. Anys.
Mm-hmm. Sí, sí. Doncs mireu, avui anem a l'estació de Sant Sebastián, al País Basc, i caminarem 15 minutets per dirigir-nos a una biblioteca bastant al centre de la ciutat, la Biblioteca de Gia, perquè avui a les 6 de la tarda s'hi farà el segon campionat del món de rebobinat de casets amb oli Vic.
Molt bé. Com? Amb oli Vic, eh?
Ha de ser Vic.
Concretament Vic. És que igual si no és Vic no encaixa, eh?
Perquè el Vic... Potser el Vic, la forma del Vic la van fer expressament per rebobinar.
Perquè a més és una forma com hexagonal, no?
Ha de ser Vic.
Sí, sí, sí.
I de fet, tots els campionats, perquè aquest no és el primer, tots els campionats que s'han fet de rebobinat de casets, tots utilitzen oli Vic, o sigui, és imprescindible.
Val.
No pot faltar. És la segona edició d'aquest gran esdeveniment. L'any passat ja ho van celebrar. He fet una mica de recerca i el que dèiem, no és el primer campionat del món de rebobinats de casets, perquè a Espanya resulta que hi ha tradició de fer aquests campionats. Per exemple, a Ciutat Real, durant uns anys, es celebraven campionats nacionals de rebobinats de casets dins de la programació de la Freaky Week.
La Freaky Week, setmana.
Mm. Ara, però, ja no celebren. Després, a Córdoba, també, el 2015, es va fer un campionat del món de rebobinats de casets. Va guanyar un noi de 15 anys que va aconseguir 51 voltes de cinta magnètica en 30 segons, una cinta de 90 minuts. Vull dir que...
Està, bueno, em sembla moltíssim.
Sí.
Ara, la competició dura poc, eh? És ràpida, la competició.
És ràpida. Llavors, tornant a Sant Sebastián, avui a les 6 es farà aquest gran esdeveniment. Tenia moltíssima curiositat per saber com funciona un concurs així, no? Com és el procediment. Llavors, hi havia molt poquíssima informació a internet, però he pogut parlar amb l'organitzadora i la que ha ideat tot aquest concurs, la Merche Zavala, que és l'auxiliar de la biblioteca de Gia on es fa aquest campionat, i m'ha explicat una mica com funciona un concurs com aquest. Escoltem-la.
El concurso de rebobinado de casete, el campeonato, es un concurso de velocidad. Gana el que más rápido sea rebobinando una cinta de casete con un bolivic. Es así de sencillo. Dejamos al principio de la prueba unas cintas viejas que tenemos por ahí, así como de la Tuna y el Ibiza 84, y con esas pues les dejamos que calenten un ratillo. Y ahí están dándole a la cinta y van calentando. Y cuando ya estamos todos preparados, hacemos rondas. Cada ronda, pues el que gane, luego si hay varias rondas de cada categoría, pues hace luego una final. Distinguimos entre adultos y niños. A los adultos les damos cintas bastante más largas, de 90 minutos. Y los chavales, pues depende. Ya veremos si son muy pequeños, pues las de 46 y los otros los de 60.
Això t'anava a dir, perquè tampoc ja eren 45, 60 i 90.
Exacte. Doncs sí, tenen diferents categories i això que deia de que escalfen, perquè, o sigui, el funcionament, perquè he vist, perquè hi ha vídeos, és que hi tenen el bolivic al mig, llavors el caset, i es tracta d'anar fent aquest moviment com més ràpid, millor.
Sense que caigui.
Com és el moviment com circular?
Com si tinguessis un don al dit. Sí? I donessis voltes.
Val.
Això.
Com els platillos aquells.
Nosaltres no ho fèiem així, eh? Vaja, no. Rafa no ho sé. No, jo agafava amb el caset.
Exacte.
Com si enrosquéssiu un tornavís,
sí,
no?
Aquest
seria el moviment.
Sí. D'acord. Sí. Doncs la gent que hi participi avui, que de fet s'espera que vindrà bastanta gent, perquè l'any passat van ser com uns 25, però va tenir molt d'èxit. Llavors, ara el tema sí que està tenint bastanta volada. I ho parlava amb la Merche i em deia... Ui, tenim una mica de por de que avui a la tarda se'ns desbordi.
Jo crec que això tindria molta sortida a un canal de Movistar o s'hauria de retransmetre.
Els fans de la Taylor Swift que no va trobar ahir aquella dona segur que estan anant cap al País Basc a veure
a
això.
A fer aquest rebobinat.
És interessant.
Sí.
Ah, d'on estic?
Doncs tres trofeus han fet. M'ha dit que són uns trofeus molt bonics amb unes cintes de caset, uns bolígrafs així de diferents colors.
T'imagines que et regalin un pack de bolivic? Vull dir, com de tercer premi o...
Doncs mira, fan una mena de packs com aquest, pels premis, m'ha explicat. I, de fet, una de les coses que té aquests packs que m'ha fet molta gràcia és una targeta Joker, que és una targeta que s'utilitza a les biblioteques per, com a comodí, si no has tornat un llibre en el seu moment, doncs perquè no tenir la penalització
és
que et tocaria.
Boníssima.
Llavors, els guanyadors tenen aquesta targeta Joker que pot utilitzar una mica com a comodí perquè no se'ls penalitzi a la biblioteca.
Està bé.
Sí,
sóc partidari.
A veure com evoluciona avui a les 6. Estaré pendent de si hi ha molta gent en aquest campionat. A veure com queda tot plegat. Ja li preguntaré a la Merche a veure què diu.
Demà ens anuncies tot plegat, eh?
Demà us anuncio.
La final finalíssima.
M'interessa.
Anem de compres?
Sí, va.
Comprem casets?
Anem.
Saps on segur que et trobes casets, no?
Home, a Cap Bravo.
Ara.
A Cap Bravo encara hi ha una secció de casets. Pels més nostàlgics i els que doncs, troben a faltar tota aquella època meravellosa. Martin McFly, per cert, portava un Walkman i uns auriculars. I
Bolivic, segur que també.
I tenia cintes. Bueno, Bolivic no ho sé, perquè allà a Hill Valley no sé si hi havia Bolivics. Cap Bravo, supermercat de confiança, ja sabeu, 65 anys d'història, tenim una cistella que repartirem aquest divendres, com sempre. Cistella per a celíacs, cistella meravellosa, a la que podeu optar si responeu a les nostres preguntes de cada dia. Cada dia una pregunta, cada dia una temàtica. Avui, atenció, pare les rotatives, tenim notícia. Avui va de xocolata. Tinc una notícia, ho podem llegir a diferents mitjans. Un treballador troba una rajola de xocolata de fa 24 anys en un supermercat, val?
Wow.
Resulta que aquesta tableta de xocolata,
sí,
val? És d'Austràlia, val? Va caure entre dues estanteries i ha estat allà 20 anys, fins que algú ha bellugat l'estanteria i l'ha trobada, val? Llavors, és una tableta de xocolata que, curiosament, encara doncs, té la xocolata al seu interior i té unes mascotes olímpiques perquè va ser a Sydney 2000.
És una xocolata criança.
Bueno, 24 anys, no? Estava dient 20.
Històrica, eh?
Resulta que la xocolata és una de les coses que més es conserven de tots els aliments. És a dir, sí, és molt complicat que es posi...
Jo encara tinc xocolata de la Mona, de Setmana Santa.
Clar, però no de fa 24 anys, no?
No, però vull dir que encara està allà i encara me la menjo de tant en tant.
Aquesta notícia molta gent estava dient si es pot menjar, si no es pot menjar. Evidentment no, 24 anys d'un producte, per molt que aguantin, no es pot menjar.
Tu diràs.
Però em dóna peu per fer la pregunta del dia, que és com t'agrada més la xocolata? Mm. Perquè la xocolata es pot presentar en molts formats.
Sí.
És a dir, tenim els gelats de xocolata, la fondí, els brownies, la xocolata calenta, amb xurros, pastís...
Què vas fer?
Ahir vaig berenar...
Xocolata amb taronja.
Xocolata amb
pastisset d'Albert, sí, Roca.
Home!
D'Albert Roca?
Sí. Després no podem anar a veure els concerts de Ludovic Einaudi.
Perdona, i d'on el vas... M'interessa.
D'on
el vas treure, això?
Pues és molt seriós, això, eh?
Home, perquè a mi aquestes coses... O sigui, quan és... Perquè jo tinc la impressió que aquesta gent, el Roca,
sí,
quan fa coses accessibles.
Sí, és molt accessible.
Que fa...
Però no saps on trobar-les.
Però no saps on trobar-les.
Molt accessible.
A mi també em passa.
Hi ha una gelateria...
El rocambolesc.
El rocambolesc.
Allà venen pastissets, també.
No.
Però ja tenen els gelats aquells que són super espectaculars,
sí,
però que te'ls pots comprar i...
Sí.
No són inaccessibles,
sí.
Mola. I a on va ser, si es pot dir?
Sí, tant que es pot dir. Mira, al costat de la plaça Sant Felip Neri de Barcelona,
sí,
hi ha una... No sé com dir-t'ho. Com una cafeteria, teteria,
vale,
que es dedica, a part de cafès i tés, a vendre, per menjar-te'ls allà, o per endur-te'ls a casa, pastes de totes les monges dels convents de tota Espanya. Es diu Caelum.
Caelum.
De totes les monges dels convents.
Es diu Caelum. Sí.
Vale.
I havíem fet una edició especial amb un pastisset que havia preparat Albert Roca.
I tu, patàvem.
I jo, home.
Home, doncs, perdona, que aquesta tarda hi anirem, eh?
Què tal estava?
Sí, sí, xocolata pura. Però sí, si us agrada la xocolata, eren com tres capes de xocolata.
Boníssim.
Doncs, mira, el Joan Trians, que ens ha regalat justament aquesta petita anècdota en el dia que us porto aquesta notícia de la xocolata. Llavors, aquesta és la pregunta. Com us agrada més la xocolata? Que es pot presentar de mil maneres diferents. La més tradicional, més innovadora, en gelat, calenta, amb xurros, xocolata amb taronja, jo què sé, xips, galetes, xips de xocolata...
Ja saps que vulgueu. Xocolata amb taronja, eh?
Tu sí, ja ho sé, tu no... Jo ho tinc claríssim, la xocolata amb taronja. Doncs...
Saps com està molt bona?
Com?
A la Vallès li agradarà molt, això.
A veure.
Diré una barbaritat, però de veritat que ho he provat i està molt bo. Xocolata negra amb Kikos.
Sí, home.
Què dius?
Sí.
T'ho dic de veritat.
No. Home, quina aberració. No, dolent no ha d'estar.
No,
és impossible que estigui dolent. Les dues coses bones...
És molt bo, això.
O sigui, les dues coses per separat estan bones. Marxo d'aquí.
Hi ha un torró i tot...
O sigui, si algun dia voleu indignar instantàniament a Judit Vallès, digueu-li Quicos. O sigui, sí, sí. Com saltes, Vallès?
Sí, és veritat que hi ha un torró.
Sí, 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 hi ha un torró.
És que no.
Mira, mira, està escandalitzada.
És que estic escandalitzada. Sí, sí, no m'ho crec que es puguin fer aquestes barreges. No. No em sembla bé.
Ja parlarem un dia.
Ja, avui tothom ens està demanant l'hora, parlant de xocolata.
Jo estan els tertulians fora, els tertulians del món esportiu.
Porteu-los-hi xocolata i
ja està. Però clar, ha passat el que ha passat al Congrés, anem tard, ja ho sabem, nois, que anem tard.
Està el Quico Passadissas, que és un xocolatito.
Ara entreu.
A veure.
Ja està. Respostes, sisplau. Sí? 663-99-30-62. 663-99-30-62. Com us agrada la xocolata? I divendres, sortes que aplavo.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca'n Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca'n Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires, truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Els tribuneros.
Gairebé 23 minuts que passen de les 10 del matí. Vinga, va, que és tard i no vol ploure perquè fa sol. Quico Parcerisas, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Júlia Cortina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
David Balaguer, molt bon dia.
Bon dia.
Avui hem de parlar sí o sí, i us pensareu... De Hansi Flick. Doncs no.
Ja hem aconseguit la tercera, dues de seguides, algo, bueno, molt complicat de fer, més complicat encara, perdó, aconseguir els quatre títols, algo històric, mai s'havia fet.
No m'estranya que es quedi sense veu, Alexia Putelles. Déu-n'hi-do, quines bèsties que tenim. Mira, Júlia, quina mirada té.
Sí, sí, no,
és... és que és... Sé que s'ha dit tot, eh? Sí. Però...
És que no hi ha, ara mateix no hi ha ningú que les pugui parar. És que és molt maco veure-la jugar, la veritat. A mi m'agrada molt. No només per tot el que aconsegueixen i tot el que estan guanyant, sinó per com juguen, la manera en com juguen i com fan sentir la gent, doncs, de que... Bueno, al final, doncs, de que el futbol femení està, pues, progressant i que en aquestes noies, pues, si no els hi poses res a davant, pues, tenen molt per donar i estan fent història. Elles mateixes ho van dir, és un pòquer històric que mai s'havia aconseguit i me n'alegro molt perquè la veritat és que s'ho mereixen.
Mira, de seguida escoltem el Quico i el David, però Júlia, dues preguntes abans. La primera, suposo que va seguir la jornada.
Sí.
Què et va semblar la jornada al País Basc, envaïda per culers?
Sí, no, al final una atmosfera que a mi, veient les imatges, m'hagués agradat estar allà. Sí, jo estava, sí, estava a casa meva, estava a Figueres, i pensava, ojalà poder estar allà, perquè a la gent que ens agrada el futbol, una tarda com aquella, és un dia com aquell, encara que no siguis del Barça ni de l'Olímpic de Lyon, doncs poder veure una final de Champions en el teu país i per la gent de Bilbao, allò... Jolina, estan tenint un any molt maco la gent de Bilbao, no?
Digues.
No, al final és una jornada que quedarà per la història i que les noies també s'ho mereixen, no? Que Sant Mamés s'omplís i que fessin història en aquell camp històric.
I ara una segona més esportiva, i és que marxa Giraldez. La pregunta sí. És, i ara què?
I ara què?
Això bueno, ha tancat el cercle aquí, l'Uran. No, com ho veus?
Ha tancat el cercle a l'Uran, en Giraldez. I jo crec que les noies, vingui el qui vingui, elles saben molt clar com han de jugar, són noies que els agrada el futbol, són noies que entenen de jugar, entenen el joc. Jo crec que hi ha molt bon companyerisme dins del vestuari, que això és important, i bé, al final pues, això és el que més importa, i ara vingui el que vingui l'entrenador, sí que potser passarà el mateix que quan en Pep va marxar del Barça, no? Que dius, ai, el que vingui pues, haurà d'igualar en Giraldez, però suposo que serà un entrenador totalment diferent, un entrenador pues, completament diferent en Giraldez, però penso que pot fer un bon paper amb l'equip que té, la veritat.
Quico.
No, i hi ha un detall també molt important de la gent que anava amb samarretes amb noms de les jugadores, no que anava amb samarretes del Barça.
Que fa temps que se'n veuen,
Messi, no, anaven amb... Són gent que no van allà per l'ocasió i lo típic, no? Pujar carros, que es diuen, no? Sinó que era gent que de veritat ho sent i que, ostres, que no es va sumar a la festa perquè hi havia festa a Bilbao, no? Això també és un detall important i denota pues, el creixement que està tenint molt exponencial també perquè, evidentment, quan un equip guanya, enganxa gent. Això és evident i juga com juga. I ara el principal problema pues, serà trobar un entrenador que ja ho deuen tenir, imagino, que segueixi una mica aquesta filosofia, aportant el seu toc, perquè tots el tenen, i sobretot que no marxin les principals estrelles, perquè bueno, ja s'escolta que a l'Aitana l'han tocat i li donen un dineral a l'Olímpic de Lyon. Clar, al final l'aposta estrangera a nivell econòmic és molt forta, i el principal problema del Barça jo crec que serà retenir a... Bueno,
de moment a la Postilla ja ha renovat l'elecció. Sí. Això és important pel Barça i també per l'aficionat culer, perquè al final és una noia que se l'estimen molt per tot el que ha aconseguit i tot el que ha donat al club.
Ara és creure-s'ho una mica aquí.
Sí.
Perquè les coses... Evidentment, el futbol femení ha crescut d'una manera bestial i inimaginable fa alguns anys. Jo recordo, quan tenia jo, per exemple, 30 anys o 31 anys, és quan va arribar la Ronaldinho a la Lliga. I va ser quan es va parlar una mica del futbol femení, però com una cosa més folklòrica gairebé, perquè, clar, el Ronaldinho feia l'anunci aquell del Flam, amb la família Mateos, clar, llavors... I després va venir una jugadora, que era la millor jugadora d'aquell moment, que era la Marigol, que va arribar al Futbol Club Barcelona, i allà va ser quan es va començar a parlar una mica del futbol femení. Clar, el recorregut que ha fet el futbol femení des d'aquell punt al d'ara és bestial, i el creixement. Han coincidit diversos factors. El Barça, com a institució, que tots sabem la importància que té el Barça i el gegant que representa el Barça, en un moment on el masculí està fent llufa i està fent aigües, i el femení està triomfant. I llavors ha pogut aconseguir solapar una mica el futbol masculí per aquesta situació, perquè la gent està... la gent anhela títols, la gent anhela que les coses vagin bé, la gent anhela alegries.
Celebrar.
Si les alegries te les dona el femení i el masculí no, en aquest moment se solapa. Ara la cosa és intentar que creixi no només el Futbol Club Barcelona femení, sinó els de la Lliga, perquè, clar, ho hem parlat moltes vegades,
sí.
La gran diferència, la diferència abismal que hi ha entre el Barça i un Llevant les Planes, no? I que aquest èxit quedi fixat, que no sigui flor d'un dia, que no seria d'un dia, seria flor d'uns anys, però que la cosa quedi fixada, perquè hi ha el risc, no?, que les coses no quedin fixades, o sigui, perquè és creure-s'ho o no creure-s'ho. I al final és això, ara. Al final és que no quedi com una cosa que... Sempre ho explico, i aquí ho he dit més d'una vegada, hi va haver un moment que el bàsquet va superar una miqueta el futbol. Fins i tot es van fer àlbums de cromos de bàsquet, que la gent... I després això va quedar... No es va aconseguir fixar això, després. sinó que va quedar com una cosa passatgera, que es va desplomar, i el bàsquet ara és el que és, està molt bé, però no és el que va ser. Per tant, és això. Al final és, és intentar que el que s'ha aconseguit amb el futbol femení quedi com una cosa permanent i no com una cosa passatgera.
De seguida comentem Hansi Flick, de seguida comentem la sortida de Xavi. Juliet, va molestar que el divendres tornés a ser protagonista el futbol masculí per sobre del femení? I encara el dissabte,
i el diumenge, el
matí, sí, també.
Home, molesta, molesta, perquè al final el que aconsegueixen aquestes noies jo crec que està molt per sobre, doncs, del que pot passar amb un entrenador que és evident, no? Que ja, bueno, ja ho comentarem després, que les coses s'han fet molt malament amb en Xavi, ho trobo molt lleig el que s'ha fet amb ell, i, però em molesta perquè al final aquestes noies el que han aconseguit és històric i bueno, que no se doni tanta notícia a tot el que han guanyat i a la manera en com han jugat i amb el punt d'inflexió que suposa, no? Això per als pròxims anys i per la pròxima temporada i per les pròximes generacions que van que aniran pujant, doncs que un simple fet, una simple notícia que jo per mi ja la veia venir, doncs eclipsi tota aquesta magnitud, doncs, que han aconseguit les jugadores d'en Girardi.
Bueno, el tema és que jo crec que ni... No s'ho van ni plantejar, no?
És que no té
no sé, dona sentit. Aquesta sensació, no? Que en aquell moment, diu, perquè clar, això pots esperar-te uns quants dies.
És que, a més a
deixar
més,
que jugui aquesta final...
Jugava el diumenge, també.
Sí. Perquè això són les clàssiques coses que es fan quan...
Comuniques dilluns, iau.
Són les clàssiques coses que es fan quan la final la juga el teu gran rival. Tu fixa't en aquest detall. Sí, aquestes coses s'han fet històricament quan hi ha una final d'un gran rival teu i per aconseguir desviar l'atenció dels teus i que no estiguin tan pendents d'allò, anuncies una cosa així. Però clar, si la final l'està jugant el teu equip femení o la jugarà el teu equip femení, treure-li el protagonisme d'aquesta manera, et pots esperar un parell de dies o tres.
Dóna la sensació, David, que aquestes coses es fan també quan perds absolutament el control del club.
Bueno, sembla que no hi hagi ningú al volant. És totalment, és així. És així, és que... No sé, és que a més tenia partit el...
Mira, parlàvem de com s'han fet, fet les coses. El primer equip tenia partit, la darrera victòria del camp del Sevilla amb Xavi d'entrenador. Fermín, per exemple, parlava de Xavi així després del partit.
M'ha donat l'oportunitat de ser jugador professional, de jugar al Barça, que era el meu somni, i res, ja li dic que l'estic molt agraït, tant jo com la meva família, i la veritat, molt agraït, i li desitjo el millor.
I qui també ha valorat el seu pas pel club, evidentment, és el propi Xavi.
Tengo la sensación que todo lo que he hecho en estos dos años y medio ha causado terremoto. Esta es mi sensación, no sé. No he podido trabajar tampoco con mucha tranquilidad, con mucha calma. Pedíamos estabilidad hace un mes. Pienso que con la continuidad nuestra la habíamos conseguido y teníamos ganas de trabajar, pero bueno, pues esto es el fútbol y la vida del entrenador.
Ha faltat dir que el Barça és un equip en construcció, que no ho ha dit mai aquesta temporada. De seguida parlem del que ha fet Xavi les darreres hores, perquè ja em perdonareu, però l'honora, això sí. Però abans, com penseu que s'ha fet tot?
Fatal. Però si ja ho hem dit fa dies, que ja es veia com s'estaven fent les coses, i és molt estrany per mi tot. A veure, això, jo aquests dies he posat diferents tertúlies radiofòniques de futbol, centrades en el Futbol Club Barcelona, concretament per saber què n'opinava la gent i perquè em donessin informació sobre el que ha passat. I clar, aquí estic veient, per tot el que he escoltat, de gent molt propera a les persones implicades, que són decisions preses amb molta visceralitat. En moments concrets hi ha hagut molta visceralitat, que és la visceralitat amb la qual prens les decisions quan hi ha, ja ho vaig dir la setmana passada, i no m'encansaré de dir-ho, quan hi ha amor pel mig. Al final és això. És el tema de barrejar professió i sentiments. És així. Perquè el Joan Laporta és una persona molt visceral que estima el Xavi. Uh-huh. El Xavi estima el Barça i estima Laporta. Laporta estima el Barça. Tots volen el millor per la institució, està claríssim. Però llavors, quan hi ha aquest amor pel mig, no acabes de saber cap on has d'anar, no acabes de saber què has de fer perquè l'amor t'encega. És així, és així, és que jo ho veig claríssim.
Jo crec que també hi ha un punt clau en aquest triangle amorós sí. que hi ha hagut, que és en Deco. La figura d'en Deco, que per mi és evident que no volia anar en Xavi ja des de l'inici de temporada. Llavors, quan arriba en Deco, ja és com que la figura d'en Xavi ja comença a molestar una mica. I a mi el que em va molestar moltíssim és que es renovés en Xavi i al cap de dues setmanes el destitueixes sense esperar el partit del diumenge que jugues contra el Sevilla amb una persona que t'ho ha donat tot com a jugador i que com a entrenador ha estimat com a ningú el club.
Clar, clar. És que llavors... això, mira, és una mica... Ara que tu estaves explicant tot això del Deco, que no volia el Xavi des de l'inici, és una mica el tema... Luis García amb l'Espanyol al principi de temporada.
Sí.
Però en aquell cas hi havia el Garagarza i uns tios allà que no estimen l'Espanyol i que no en tenen ni idea de qui és Luis García i del que representa Luis García per a l'Espanyol. I a la mínima, com que no el volien, a la mínima que troben l'ocasió i l'escletxa aprofiten per carregar-se'l. En canvi, si allà hi arriba a haver, per exemple, el Joan Collet, per posar un exemple, sí. no es carreguen el Luis García. Pel mateix motiu. Encara que hi hagués un director esportiu que no el vol.
És que aquesta també és així, és el mateix.
Sí. Clar, em deia en José que sembla que comença a sonar la tornada de Mateu Alemany.
Pff, ja seria d'això també...
cada frase que et diuen tan sort.
Clar, és que... Això és perpèntica.
Bueno, és que jo penso que... Jo ja ho he dit moltes vegades. El Barça ha de fer un reset, però important. I l'Espanyol igual. Tots dos clubs han de fer un... Perquè ara tots són donar, com que està allà, bandazos. Sí, ara cap aquí, ara cap allà. Ara de cop blanc, de cop negre. No sé, jo penso que les decisions s'han de prendre molt més amb el color gris, no? Que no amb el negre o el blanc. Perquè és que tot és... Ara Mateu Alemany. No? Però on està Mateu Alemany? No està allà a l'Àvia. Em sembla estar a l'Àvia, no? Estava a l'Àvia Saudí.
Sí? Sembla que sí.
José, el nostre apuntador.
Ara
José. Matosses.
No, ara buscarem.
Va, em sembla... No, havia d'anar a l'Aston Villa, al final no va anar, al final es va quedar, després va anar... No sé, és tot un esperpent. I el que hi ha posat una mica de seny ha sigut el Xavi amb la manera de sortir, que també et dic no tenia una altra opció, perquè no podia sortir matant, perquè al final ell és una... llegenda viva del Barça, no podia sortir matant.
I perquè potser un dia torna.
Clar, potser algun dia ha de tornar, és igual que el Guardiola, potser algun dia ha de tornar, no pot parlar mai malament del Barça, però, ostres, em sembla, per exemple, com ha sortit el Quique Sánchez Flores del Sevilla, que està per tots els programes posant-lo fins, ahir va anar en un programa nocturn i el va posar fins.
Ah, sí? Estim...
Clar, jo crec que no són maneres de marxar a un lloc perquè el futbol està demostrat que en 5 minuts ha donat 6 voltes, no? I llavors penso que el Xavi, ostres, ha sortit molt bé, que això l'honora, perquè un altre surt matant, eh?
Sí.
Perquè era per sortir matant, era per sortir fotent tiros. I ostres, ha sortit molt bé.
Bueno, però això també és el tema que comentàvem de l'amor per uns colors. És el mateix, tot acaba anant a parar al mateix
lloc. Jo estic molt a favor de que la gent que dirigeix els clubs i que treballa en els clubs ha de sentir els colors, eh?
Jo també.
Jo estic molt a favor perquè, encara que a vegades et faci prendre decisions que sembla que no hi hagi ningú al volant, però jo estic molt a favor de que el futbol ha d'haver-hi passió per on
encara
estàs.
Encara que després et pots trobar en situacions d'aquestes
i et traeix.
I acabes també triturant mites.
Sí. Sí,
perquè això ho hem vist mil vegades.
Koeman,
l'Espanyol Pochettino, Sergio González... que al final...
Carregues mites, eh?
Tritures mites. És una
el futbol és una trituradora, eh?
Sí.
I en càrrecs de directors esportius, entrenadors, és una trituradora.
És
així, s'ha d'acceptar i ja està, no passa res. Però...
Però sí, la preferència és tenir algú que estimi aquell club, tant a la banqueta com als despatxos, com a la llotja... És que és bàsic, tu.
Sí, perquè aquestes propietats estrangeres que venen als clubs, al Mallorca, bueno, a la gran majoria de clubs ja siguin camuflades o no, estan allà les propietats estrangeres que porten calés. Al final, aquí, posen un director esportiu o un director general de la seva confiança que no és ni d'allà, que no sent els colors, que no coneix la història... per molt que llegeixis.
Sí.
I jo crec que això no és l'ideal per clubs així. Jo considero que hi ha d'haver-hi un amor pels colors. No,
clar,
no.
És que és per mi és bàsic, això.
És que no hi ha més.
Si no, per exemple, l'Espanyol o el València o... qualsevol equip.
Mallorca... El Mallorca ara amb Aguirre...
No tenen el sentiment i llavors no saben el que allò representa.
Clar.
sí, sí. I ho veuen com un negoci.
I la gent ho passa malament, els aficionats. Ah, aficionats. Hi ha gent que no sopa si el seu equip, no, si el seu equip perd.
Però llavors és quan veus aquest tipus de coses, no? Les coses que tu històricament has criticat, o persones que tu has criticat, o, per exemple, molta gent, no, que pot criticar el Joan Laporta. Joan Laporta és un home que aixeca passions, sí, tant per bé com per mal. Té molts seguidors i molts detractors. Llavors, el dia que, per exemple, no hi hagués Joan Laporta i el Barça, pel que fos, hagués de caure en mans d'uns propietaris de no sé on, llavors...
Que està condemnat, condemnat a cavallar, eh?
Llavors trobes a faltar aquell sentiment, sí, que és una mica el que ha passat amb l'Espanyol.
Per exemple, clar, Laporta no pot fer el que va fer la celebració del femení. Ser el protagonista d'ell. Aquestes coses jo penso que és el principal, sí, problema, no? Sí. Aquest protagonisme que potser no és voluntat de ser-ho, però li surt ser-ho perquè és una persona molt líder.
Sí, però al final tu saps que aquesta persona tot el que fa i les decisions que pren i el trencar-se el cap per veure com pot solucionar aquests temes econòmics, com pot resoldre això, allò, les palanques, el no sé què, ho fa per amor al club.
Sí, sí, sí,
totalment. I ell s'emociona parlant del Barça.
Tu, és que...
No se li pot recriminar mai res d'això, mai. Mai. Llavors... Jo penso que la gent li pot discutir les decisions, però no se li pot recriminar mai res, perquè sempre ho fa intentant el màxim bé del Barça, eh? I això és així, perquè el tio, la veritat, que només pensa en el Barça.
Allà a la llotja hi ha d'haver algú que,
sí,
que senti...
O algú que el frenés, hauria de tenir algú que el frenés, però perquè el que no pot ser és fa un mes sortir una roda de premsa allà plorant, abraçant-se amb el Xavi, i al cap d'un mes fotre'l fora amb una reunió de 3 minuts. Llavors, aquestes coses, jo considero que hi hauria d'haver-hi una miqueta més d'estabilitat, no? Però, bueno, això, cada club actua com vol o com pot. Això és així.
Mira, 41 minuts que passen de les 10 del matí, fem una cosa, fem una petita pausa publicitària. A la tornada parlem de Flick.
Flick. M'agrada dir-ho així a mi.
Torna al bar, eh?
Flick. Al bar?
Al bar.
Torna al bar.
Què ha passat, ara?
Se n'heu ja?
Quina por.
Ah!
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, que seguim en temps de tertúlia esportiva amb David Balaguer, Quiu Parcerisses i Júlia Cortina. Dèiem que volia parlar una mica de l'entrenador que arriba al Barça. De fet, avui ara a les 11, no? Em sembla que
ah, sí?
Es comunica oficialment.
Sí, 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 és que ahir, com, ahir el vam veure en furgoneta. El Hansi Flick era una furgoneta negra i perseguien per tota la ciutat.
Sí, sí, sí. Per cert, que abans d'arribar a Flick, el que s'hi ha anunciat Xavi és que, perdona, aquests 11 milions que li pertocaven de la temporada que ve, eh? Us parava això, no?
Però no ben bé així, no? Em sembla que tot l'estaf sí que ho cobra tot. Em sembla ell perdona la seva part. No sí, sé sí, si sí, ben bé són 11. Te'n cobrava? 11, ell sol? Mare de
Déu. Vaig, ai,
jo,
Quico.
Vaig jo per la meitat. Bueno. Ostres, 11 milions, mare de
Déu. Tu, Quico, ja tens... Ofertes per l'any que ve? Ara un petit canvi.
Ostres,
de...
Ostres, sí,
aquest
sí,
minutet
sí.
De...
Ara sortirà l'anunci al Barça.
El minutet del Quico.
Pensava com escaparia.
El minut per Cerisses.
Bueno, estem en ello. A veure què passa.
Vine al Figueres, qui pot entrenar?
Bueno, jo de moment sóc entrenador del Badalona Futur i em dec a ells. I em dec a ells i veurem a veure què passa. Però sí, alguna cosa sempre hi ha. Sempre hi ha,
sempre sonen...
Vist que se li posa la cara d'entrenador en roda de premsa, eh?
Sí, sempre hi ha... Al futbol sempre hi ha coses, no? És una realitat.
Pots dir, Quico, són 11 contra 11?
11 contra 11 i no guanya el millor.
És a dir, hi ha ofertes.
Bueno, coses, sempre hi ha coses.
Sempre
hi ha coses.
Doncs bé, Hansi Flick i Xavi Hernández.
Exacte.
No, anem, això és una pasta.
Anem a Hansi Flick. Hansi, què pot aportar Flick
amb el Flick? Barça?
Pues mira, una altra filosofia, jo crec. Que li pot anar bé el Barça.
Sí?
Jo crec que sí.
Un cap quadrat, oi? Diuen. O sigui, un tio...
No sé, els alemans... Un caràcter... Sempre hi ha... Mira, jo penso que li pot anar bé, perquè serà totalment nou. Totalment diferent.
La pregunta és... I Flick no ha demanat cap jugador?
Bueno, segur, clar, tots els entrenadors demanem. Altra cosa és que te'l puguin portar. Però sí que penso que s'ha d'explotar aquest talent jove que hi ha. Això és una realitat. Llavors, si et lies aquí a fitxar, bueno, tampoc es pot, em sembla. Però penso que el Flick ha de... Ostres, no sé, jo a mi em dóna bona espina. A més a més, la filosofia alemana, que coneix la Júlia B, que segueix la Bundesliga... m'agrada a mi aquell futbol. Jo penso que pot aportar coses diferents, inclús a la Lliga. Uh-huh. Perquè no, entrenadors alemans, em sembla que no n'hi ha hagut cap per aquí, no?
N'hi ha hagut poquets, jo crec.
És que et diria que cap.
Cap?
Et diria que...
Schuster n'és un?
Ah, clar.
Bueno, Schuster, clar, però ja està molt espanyolitzat, el Schuster. Ha jugat aquí, clar, aquest no té cap vinculació. No, cap vinculació ni amb Espanya. Llavors, bueno, em sembla que estiuejava a Mallorca, em sembla. És l'única vinculació que té.
Com, allà sí que
com
hi ha alemanys.
Tots els alemanys estiuejant allà. Llavors penso que pot aportar coses diferents que al Barça li fan falta, perquè jo penso que el Barça sempre ha sigut esclau d'aquesta manera de jugar i del model de joc, i penso que aquest tio pot aportar coses diferents i positives.
Júlia, tu que et mires la Bundesliga.
No, jo penso igual que en Quico. Jo crec que pot aportar coses completament diferents a el que ha portat en Xavi i els altres entrenadors, principalment perquè el veig com un entrenador que té les idees clares, que no dic que en Xavi no les tenia, o sigui que jo crec que ho tenia, però penso que fotrà canya en els jugadors i que els farà córrer bastant. O sigui, el veig com... Sí. El veig com un estil bastant directe de joc, no sé... Tinc ganes de veure, no serà fàcil, jo crec que els primers mesos, perquè al final el Barça encara s'està adaptant, no sé si en Gavi podrà tornar ja pel principi de temporada...
No li ha estat fàcil tampoc a Flick, que amb els clubs molt bé, però amb la selecció no tant.
Amb la selecció no tant.
Oh, però és que portar una selecció és molt complicat.
És que la selecció guanya una cada 4 anys, eh?
Ah, exacte. És que és això. Sí. És això. És que al final és això. I és molt complicat.
Mira, aquí només hi ha un entrenador que guanya sempre, es diu Pep Guardiola, és l'únic. Els altres perdem més que guanyem.
Jo tinc moltes ganes de veure'l amb una selecció, en Pep, eh? Tinc moltes ganes de veure'l.
Bueno, diuen que l'any que ve és l'últim.
Home, segur que voldrà... Bueno, a mi, si jo fos Pep Guardiola, a mi m'agradaria provar una selecció. Perquè ja és... O sigui, perquè és el que et falta. I és posar-te un repte més, de veure, hòstia, a veure si puc aconseguir. Perquè llavors sí que si tu... Arribes a entrar en una selecció i guanyes un Mundial, llavors sí que ja està.
Quin repte té com a entrenador, ja?
Aquest.
Ha guanyat la Bundesliga.
Intentar guanyar un Mundial, però és que és el que tu dius.
Ha guanyat les prèmies que ha volgut.
Guanyar un Mundial, per exemple, el guanya un entrenador cada 4 anys.
Sí, sí.
Això vol dir, no? Si ho analitzes, vol dir que en els últims 16 anys, eh? Uh-huh. 4 entrenadors.
Del Bosque...
I en aquests 16 anys, quants entrenadors boníssims hi ha hagut al món? Clar, és que, per tant, vull dir, fracassar amb una selecció és molt relatiu, sincerament, eh? Haurem és molt relatiu, és que clar. I a més també perquè va molt a fornades de futbolistes que tu tinc.
Ara és Eurocopa i d'aquí 2 anys Mundial, no?
Sí. És que clar, amb la fornada...
Cuidado.
Amb la fornada que va tenir
no
la selecció espanyola...
No veiem el pròxim Mundial, eh?
La fornada que va tenir la selecció espanyola l'any 2010, per exemple, quan va guanyar el Mundial, ara tu mires...
No recordis aquest...
Ara tu mires la llista que ha donat De La Fuente i, escolti, dius...
Sí, però...
Ah, ja, clar que hi ha jugadors bons, però és una mica l'era aquella de...
David, no ho tornarem a
veure. És una mica l'era de l'Alfonso, eh?
No ho tornarem a veure, allò, David.
En fi.
No ho tornarem a veure.
Si el Guardiola entrena una selecció, haurem de passar per Fresno.
Jo penso que no serà l'Espanyola, eh, més a més.
Malaurat record.
No. Jo dubto molt que sigui la selecció
espanyola. Jo el vaig voler al Brasil.
El Guardiola anirà a una selecció que pugui ser campiona. No ens enganyem.
Això seria boníssim.
No ens enganyem.
Que Guardiola entrenés al Brasil seria boníssim. Tu t'imagines un mundial...
No el veig.
T'imagines
molt possible.
T'imagines un mundial i en uns quarts de final Espanya-Brasil amb el Guardiola entrenant al Brasil, la premsa espanyola,
uau,
seria massa.
Uau, sí,
sí. M'agradaria veure aquest moment, a mi. A veure,
jo penso que aquest moment arribarà, perquè el Guardiola, quants anys de tenir ara? 50 llargs? 56, jo crec que té.
Tants?
Sí,
jo
sí.
Fotis. Sí.
Porta molts anys entrenant ja, eh?
53
anys.
Toses,
farà una temporada,
Toses.
Farà una temporada més en el City... i després farà el seu any sabàtic típic.
Potser va a Itàlia.
A Itàlia també jo crec que li fa il·lusió, o potser que va entrar a la selecció. Vés a saber. Però el veurem en un Mundial, home. 100%. 100%.
Sí. 100%, eh?
Sí, home, clar. Ha de ser... És que és l'únic que li falta. És l'únic que li falta. Què més ha de guanyar? Però si té les prèmies que vol. És que no sé quantes prèmies ha guanyat. Totes menys una. També deuen tenir ganes de que marxi d'allà on està fart, que sempre guanyi.
Fart d'aquest tio.
És que sempre guanya. Sempre guanya. M'agradaria saber quants partits ha perdut Guardiola a la seva carrera.
Tota la seva carrera, eh?
Estic segur que no arriben a 20.
Seria una bona dada.
Bueno, aquestes dades han sortit... Sí, són molt pocs.
No arriba a 20, estic segur. Molt bèstia, eh? Molt bèstia. Hòstia, quantes dades us estic fent treure. Va, periodistes, traieu dades aquí.
Vital. El son 11 contra 11, eh?
Sí, i... No sé, a mi m'agradaria veure una selecció. A mi, evidentment, m'agradaria veure la selecció espanyola. Evidentment. Però no sé per què em dona que no serà tan fàcil.
No crec.
No, perquè no la deu veure guanyadora. No, perquè no ho és. No ho és. I el Guardiola també no va a un lloc per no guanyar.
No
anirà a entrenar al Celta.
Clar.
Bueno, veurem. A veure, això del futbol és imprevisible.
Això del futbol és imprevisible. El futbol són 11 contra 11...
Ja està, ja tenim el bar.
I entra Sanahuja.
Ja veus? Ja tenim el bar.
Amb Rafa Sanahuja, la revisió del bar.
SSP de la Rauna, en plan patatal. Mediocre de segunda era el Villarreal. El fichaje de Karen Beas, Madrid salió fatal. Como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero. Carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Bayo y su estilo...
Sanahuja.
Hola, hola.
Què trobes a faltar al bar?
Sí, perquè l'absència de Quico, que ha estat barallant-se amb les promocions i el seu equip i tal, doncs hem hagut de fer de tertulians, que també m'agrada molt, eh? Ja ho saps. A mi, la meva vocació, perquè sàpiga tothom, és ser periodista esportiu. De moment no ho ha aconseguit, tot i que faig les meves incursions, sense demanar permís a ningú.
D'aconseguir un programa a Radio Estel de... d'esport.
Ja, bueno...
Per Rafa de Sanahuja.
T'explicaré, jo vaig fer una proposta i tot.
Sí?
Van mirar com dient, on vas?
Programa nocturno, eh?
Ah, nocturn, a les 12 de la nit, eh?
Bueno, clar, per fer competència a tots aquells.
Juanma Castaño explicava, perquè van tenir una trobada fa poc, ahir, crec, de diferents periodistes a no sé on, i explicava que és l'únic país, Espanya, on es fa ràdio nocturna esportiva.
Sí?
Que quan van per Europa... Sí, sí. I, per exemple, o truquen a França, algun periodista per dir, pots entrar per parlar d'Mbappé, o... i diuen a les 12 de la nit. Dic, però a les 12 de la nit? A les 12 de la nit hi ha gent escoltant la ràdio? I hi ha gent fent ràdio?
Ui, sí, hi ha gent.
Saps què passa? Que allà a les 6 de la tarda ja és fosca, tots aquests llocs.
Sí, sí,
sí, clar.
No, i que no estan acostumats. En fi, he estat escoltant atentament i, por ende, farem el bar. Val? Farem el bar. Començo per Joan Trias, porta la tertúlia amb fermesa, amb madura, amb molta... dirigint molt bé.
Com molt laxa.
Allà, pim-pam, pim-pam, a golpe de pito. Li ha demanat al Quico que digui una frase molt d'entrenador. Li ha demanat, el futbol són 11 contra 11. Quico ho ha fet? No! No ho ha fet. Perquè Quico és el capitán de su alma i no li diu ningú el que ha de fer o el que no ha de fer. Júlia Cortina ha contestat a la primera pregunta del Trias respecte al Barça femení amb un... Sí, no, no. Et dic una cosa. Amb això vas bé a qualsevol tertúlia, Júlia. Júlia, què n'opines de Pedro Sánchez? Sí, no, no, saps?
És com els gallecs.
Pujarà l'Espanyol? Sí, no, no.
¿Qué opinas de la truita? ¿Amb ceba o sense ceba? No, sí, sí, no, no. ¿Creus que Joan Trias entén algo de fútbol? Sí, 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 no, 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 no. A tope, això a tope. I també ha dit que les jugadores del Barça estan imparables. M'ha vingut al cap, no sé per què, Joan Laporta en el bufet d'un hotel olorant el bacon a primera hora, saps? Jum, allà, imparable, saps què?
Això és imparable.
Entrant allà, saps, allò, dame el bacon, dame el bacon, dame la Champions.
Jo, que no m'acostumo, és una cosa molt lletja, fotre's amb el físic de gent, però vaja.
No ens fotem, no reímos con él, no d'ell.
No, però dic perquè a mi em va semblar una imatge espectacular veient com baixava les escales de l'avió amb la copa, Joan Laporta. És que no podia baixar els graons.
Vas patir perquè caies?
Sí.
Amb la copa i tot?
Sí, sí, sí.
I el míster no sé, també...
No, heu vist les imatges o no?
Sí, sí. Ella en la porta, en aquest sentit...
És molt bèstia, allò.
S'ha de refiar molt de que la seva coordinació vagi bé, perquè ell no veu.
És que jo crec que... ara la diré al segon campanar, però jo crec que Maradona caminava millor.
Maradona, al final ja, no?
Al final, no, evidentment.
Sí, al principi caminava molt bé, Maradona. En fi, Joan Laporta, valorant Bacon, és tan imparable com les jugadores del Barça en una final de Champions. Valorant, Quico Percenissas, valorant molt que la gent anés amb samarreta per Bilbao.
Sí.
Et dic una cosa, és un detall, també anaven amb pantalons, et confirmo, anaven amb pantalons, amb faldilles i amb sabates. Un detall, que la gent vagi amb roba pel carrer i Quico ho valora perquè és una persona assenyada. Reivindicant també que els dirigents han de sentir els colors, per tant, ja la porta... És el millor president que pot tenir el Barça. No pel sentiment, que també... Ai, perdó. Sinó perquè quan es posa la samarreta li queda tan arrapada que sent els colors als poros de la pell. Saps què vull dir? Sent els colors com ningú. A la gent li queda holgadeta i no el sent igual. Declaracions delirants, una frase inquietant a l'alçada de Dalí, del Quico Percenissas. Hansi Flick és una furgoneta negra.
Això ha dit?
Hosti.
Sí, sí, sí.
És que ahir el vam veure que era una furgoneta negra, només.
Se m'ha escapat.
Per tant, moraleja, la temporada que ve, el Barça l'entrenarà un Transformer. Arribarà al Camp Nou fent furgoneta negra i allà, saps, es desmuntarà i dirigirà el Barça i per sortir una altra vegada furgoneta negra. És l'Optimus Prime del Barça. David Balaguer.
Què ha dit?
Anem per tu. Quan li han comentat que torna al Barça acollonit, pensant que igual havia entrat d'ofici i havia anul·lat el gol de la Penya contra el Barça en aquella victòria, s'ha dit, què ha passat amb el Bar, no? Que ve el Sanahuja. Bueno, però aquell gol que no me'l toquin, és la meva esperança. No, tranquil, només parlaven de mi. I has tret un nom, David, que jo tenia oblidadíssim, enterrat en la meva memòria. No, Ronaldinho. I ha fet referència a la seva col·laboració amb Ruiz Mateos, la família... Que te pego en leche, te pego. La família Ruiz Mateos, els amos del Rayo Vallecano, el Rayito Vallecano, per cert, José Matos, és fidel seguidor del Rayito Vallecano, i els seus flams d'ul, moltíssima elegància en... Si us plau, poseu-vos els auriculars, que escoltareu. Moltíssima elegància en aquell anunci.
Para mí, la vida es energía, la luz de la mañana... Ver crescer sano a mi pequeño dando sus primeros pasos. Entonces descubrí que en la vida existen otras formas de energía.
Dul. Postres con energía.
Siga.
Molt bo.
No t'ho esperes. Jo crec que tu escoltes tot l'anunci de la Ronaldinho i estàs esperant que sigui un fuerza para vivir, com feia Donato, no?
Sí, sí, sí.
Que t'estigui convidant a formar part d'una secta. No, la energia, la tal, no sé. Estem parlant de flans, eh? De flans de Ruiz Mateos. Però està fet amb molta elegància. En resum, una tertúlia express, perquè el temps és el que és i passen moltes coses. Heu estat poqueta estona, però mira, pel mateix preu... Saps què vull dir?
Està bé.
Tenim la tertúlia esportiva. Sí. El Bar, amics, que ja torna.
Sí, sí, sí. Una de, va, sí. Ferran Capdevila, que m'acaba de passar...
Què diu, Ferran?
Les derrotes de...
Home!
Pep,
aquí la gent és molt ràpida, tu.
Molt bé.
Al llarg de tota la seva història, En Lliga, per tots els equips que ha passat, 62 derrotes.
Ah, bueno.
És que clar, però estem parlant de
molt... No, clar. Ho he normalitzat. Sí,
en Copa, 12. I en Champions, 27.
100 derrotes, sí, sí,
sí. 108.
Jo tinc dues teories.
El
meu apunt de tertúlia.
De victòries, el tant percent de victòries de Pep Guardiola, sí, en el total que porta l'entrenador,
sí,
és del 77,78%.
Clar, aquesta és la dada.
Jo tinc dues teories. Jo crec que ell vol superar Ferguson, arribar als 50 títols. Està a 10,
Està a 10.
I dos, quan agafi una selecció nacional, jo crec que anirà a Anglaterra, que mai ha guanyat res important. Oh, i la farà guanyar.
És bona aquesta, és bona.
I la farà guanyar.
Ell viu vella.
No serà tan fàcil, això.
Sí. La farà guanyar.
No dic que no. Anava
a dir una cosa només.
Té una bona
forma. Una cosa només. Crec que al bar hauria de sortir la setmana que ve també José Matosas. Perquè sempre fa comentaris i coses. És el tertulià l'ombra. És el tertulià l'ombra.
Va, escoltem Júlia Julve i tornem de seguida. Quico, moltes gràcies. Júlia, moltes gràcies. David, et quedes, eh?
Sí, sí.
Vinga, va, fins ara.